de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Víctor García i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Persecució de pel·lícula aquest matí per la ronda del litoral de Barcelona. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han detingut a trets el conductor d'un camió carregat de bombones de gas butà i que volia accedir per aquesta via ràpida en contradirecció. Els Mossos investiguen els fets que han estat protagonitzats per un ciutat suec amb antecedents psiquiàtrics. Anirem d'aquí uns instants fins al lloc dels fets i també a la seu dels Mossos d'Esquadra a la capital catalana, on aquest instants donen més detalls d'aquest succés que, per sort, ha quedat en un no-res. A les comarques de Girona, la Policia Nacional ha detingut al peatge de la Jonquera un conductor de nacionalitat francesa que viatjava en un cotxe robat i amb tot un arsenal. Se li ha incautat una escopeta, una carabina amb silenciador, una pistola i una mira telescòpica. I també a l'Alt Empordà, macrooperació contra el tràfic de drogues en aquesta comarca. Els Mossos la duen a terme des de primera hora del matí i han desplegat uns 200 agents, sobretot al barri de Sant Joan de Figueres. L'objectiu desarticular una banda dedicada al cultiu de marihuana, però que també es dedicaria a la venda d'altres drogues. El col·laborador de l'operació Diàleg té avui un nou capítol amb un nou protagonista. Es tracta del líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, que des de Madrid ha assegurat que hi ha hagut contactes discrets i al més alt nivell entre el govern de Mariano Rajoy i la Generalitat. Durant una conferència al Club Siglo XXI, Iceta ha afirmat, entre d'altres coses, que creu que Mariano Rajoy i Carles Puigdemont s'han vist i que fins i tot han dinat plegats. Des de Barcelona, el portaveu parlamentari del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha lamentat que un polític seriós com Miquel Iceta s'apunti a donar crèdit a rumors que no tenen cap confirmació oficial i ha insistit que no hi ha contactes secrets entre el govern central i el govern de la Generalitat. Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat aquest matí al govern català la nul·litat del referèndum. La portaveu de l'executiu, Neus Munté, s'ha referit a aquesta notificació en la roda de premsa que es desenvolupa hores d'ara posterior a la reunió del govern i l'ha relacionat aquesta convocatòria, aquesta comunicació amb la tan comentada operació Diàleg. Abans d'explicar tot això, com cada dia, la informació de serveis i també l'abans dels esports COPE que arribaran, com sempre, a les 3 de la tarda i 5 minuts. Previsió del temps amb l'Anna Borrell. Anna, bona tarda.
Bona tarda. El temps es manté estable aquests dies, amb un cel molt clar en conjunt a tot el territori català i unes temperatures que volen pujar una mica més, sobretot avui al Pirineu. Arribarem als 18 graus de màximes tant a Barcelona com a Tarragona. A Girona arribarem als 19 graus i a Lleida en tindrem 14. El vent continua suau, variable, amb una mica de tramuntana cap al nord de l'Empordà. Demà dimecres seguirà el cel poc ennuvolat, amb alguns núvols prims i al matí a més boires a l'interior. Les temperatures no variaran gaire al litoral, però en canvi a l'interior pujaran una miqueta més. S'esperen mínimes de 10 a Barcelona, 7 graus a Tarragona, 5 a Girona i 3 a Lleida. I bufarà tramuntana a l'Empordà, a la resta continuarà suau i variable i a la tarda també a l'Empordà anirà fluixant. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim ara a les carreteres, ho fem amb la Marta Carbó. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda. Alguns problemes a aquesta hora per circular per les principals carreteres i autopistes del país. Ens comencem situant a l'autopista P7, on només hi ha un carril obert a l'altura de Fogars de la Serpa en sentit nord, en sentit Girona, a causa d'un accident. Això provoca 5 quilòmetres de congestió. En aquesta via també problemes a l'autovia 2, en aquest cas per un vehicle avariat. Hi ha un carril tallat a Sant Joan d'Espí per anar cap a Lleida i 2 quilòmetres de congestió. Per altra banda, continua tallada la sortida 22 de la Ronda Litoral de Barcelona en sentit Llobregat i hi ha 2 quilòmetres de congestió en aquest moment. Bona tarda.
Gràcies, Marta. Bona tarda. Transport públic, Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidència segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i seran 2:45, com cada dia amb aquesta hora, parlem d'esports amb el José Luis Gil. Molt bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
A les 3:05, esports. Suposo que ara ja ens pots fer una Un petit avanç del que després ens ampliarà.
Un avanç, sí, perquè mentre no arriba la jornada de dijous i el retorn als entrenaments del Barça de cara a la propera jornada de Lliga, l'actualitat blaugrana continua pendent de les veus, que opinen sobre la situació actual de l'equip. Un que va deixar sentir la seva opinió ahir, en un acte publicitari, Gerard Piqué, d'entrada autocrític amb el joc de l'equip.
No estem en el nostre millor moment, portem, diria que un mes, mes i mig, no jugant al futbol que ens agradaria jugar. El més important és ser reconeixibles, és a dir, que el nostre joc doncs, torni a ser aquell que ens agrada jugar i que ens trobem còmodes. Tant l'entrenador com els jugadors és el que volem. Estem concentrats 100% en intentar millorar, buscar solucions a tots els problemes que ens proposen els rivals. I, òbviament, l'entrenador també està totes amb nosaltres, doncs segur que està al despatx donant-li voltes a veure com li podem donar la volta a aquesta situació.
El central va llançar un missatge de suport de la plantilla cap al tècnic, el Luis Enrique, i també un missatge d'unitat i de suport a l'afició per encarar els propers partits, entre d'ells el de Champions contra el Paris Saint-Germain.
Bueno, el mensaje a la afición es que estamos vivos en las tres competiciones, en que en Liga estamos en una situación que nos gustaría estar en una situación mejor, pero que me siento 100% con opciones y de ser competitivos hasta el final. En Champions les diría que vinieran al campo, porque si se la pierden la remontada, entonces sí que estarán jodidos en casa. Y la Copa del Rey estamos en la final, que bueno, nos tocará el Alavés, que es un equipo que también lo aprecio muchísimo, pero esperemos ganarla. Entonces, muchísimo ánimo a la afición, porque sé que cómo es el culé en casa y que sufre mucho, pero cuando venga al Camp Nou que nos ayude, que lo necesitamos.
Properes veus que es podrien pronunciar en els propers minuts, Risto Stoichkov. Estem pendents perquè el búlgar té un acte publicitari a Martorell. O també Leo Messi, que finalment sí ha arribat a Egipte per un acte de caire, en aquest cas solidari. A Sportscope en parlem de la salvaguarda de les essències del futbol barcelonista amb Albert Benages, durant molts anys tècnic al futbol base blaugrana i actualment entrenant a la República Dominicana. Mentretant, el rival del Barça a la Lliga, l'Atlético de Madrid, encara avui partit de Champions, partit d'anada dels vuitens de final, en aquest cas visitant el camp del Bayer Leverkusen. Parla del nivell del rival el tècnic Cholo Simeone.
Creo que de los partidos que hemos enfrentado en Champions posiblemente ha sido uno de los rivales más intensos que hemos enfrentado. Es un equipo al cual respeto muchísimo, al cual siempre nos ha gustado. Tiene un entrenador que trabaja extraordinariamente bien, sobre todo lo que sea faceta ofensiva y de salida de contragolpe, por la velocidad que tienen bandas, por las referencias últimas, sobre todo que ha mostrado el equipo, ha levantado muchísimo, se lo ve con confianza y nos vamos a encontrar con el mejor Bayern posiblemente de esta temporada.
L'altre partit de la jornada d'avui enfronta a Anglaterra al Manchester City davant del Mónaco. A l'Espanyol, l'equip torna aquesta tarda als entrenaments amb vistes al partit de diumenge a Cornellà contra Osasuna. Segons que ha pogut saber Esports Cope, l'objectiu del cos tècnic blanc i blau és poder disposar de l'equip de gala el proper mes d'abril, quan arribin les 10 últimes jornades de Lliga. Aquest equip de gala comptaria amb la presència d'un recuperat Leo Baptistao i un mig del camp format per Víctor Sánchez i David López. El club ha posat en marxa una campanya popular per aquest partit contra el conjunt navarrès Osasuna, convidant a la gent a arribar amb algun motiu de disfressa en blanc i blau al terreny de joc Periquito. En bàsquet continua la ressaca de la Copa del Rei. Avui a Esports Copé sentirem un avenç de l'entrevista que ha concedit el pivot del Madrid, Gustavo Ayón, a Showtime. Recordem que en els seus moments els drets d'Ayón per jugar a Europa eren propietat del Futbol Club Barcelona. I en plena poliesportiva, en atletisme, primera llista de la selecció espanyola de cara a l'Europeu Indoor de Belgrat, primer cap de setmana del mes de març, amb notable presència d'atletes catalans, entre d'ells l'últim campió d'Espanya Indoor dels 1500, Marc Alcalà, que parla per Esports Copé de les seves aspiracions quan arribi aquest Europeu a Belgrat.
Sí, doncs bueno, la veritat és que tinc moltes ganes i bueno, l'estat de forma és el millor que ha tingut i bueno, jo crec que la veritat és que vull arribar a la final, si no arribés no estaria res content i bueno, jo crec que tal com vaig córrer ahir a sobre em dona més ganes i més motivació per estar a la final i bueno, ja ha lluitat per tot.
I en plena poliesportiva també començarem a posar el termòmetre al que serà des de dijous fase final de la Copa del Rei d'hoquei patins a Alcobendas. Avui torn per sentir el tècnic del Voltregà, Francesc Linares.
Gràcies, José Luis. Com cada dia, més esports. Quan siguin les 3 de la tarda i 5 minuts, nosaltres fem ara una mínima pausa, escoltarem els senyals horaris de 2:45 i tornarem aquí mateix per repassar més qüestions, més notícies d'aquest matí que són d'interès a Catalunya i també a Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions a Víctor García, el control tècnic, i de qui es parla, Carlos Losada, en nom dels serveis informatius de la cadena Còpia a Catalunya i Andorra. Persecució de pel·lícula aquest matí per la ronda del litoral de Barcelona. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana han detingut a 13 el conductor d'un camió carregat de bombones de gas butà que volia accedir per aquesta via ràpida contra direcció. Els Mossos investiguen a les dades els fets que han estat protagonitzats per un ciutadà suec amb antecedents psiquiàtrics. Anirem d'aquí uns instants fins al lloc dels fets i també fins a la seu dels Mossos d'Esquadra, on la Policia Autonòmica i la Guàrdia Urbana de Barcelona donen més detalls d'aquest succés que, per sort, ha acabat en un no-res. A les comarques de Girona, la Policia Nacional ha detingut al peatge de la Jonquera un conductor de nacionalitat francesa que viatjava en un cotxe robat i amb tot un arsenal. Se li ha incautat una escopeta, una carabina amb silenciador, una pistola i una mira telescòpica. Macrooperació contra el tràfic de drogues a la comarca gironina de l'Alt Empordà. Els Mossos la donen a terme des de primera hora d'aquest matí i han desplegat uns 200 agents, sobretot al barri de Sant Joan de Figueres. L'objectiu és desarticular una banda dedicada al cultiu de marihuana, però que també es dedicaria a la venda d'altres drogues. El col·laborat de l'operació Diàleg té avui un nou capítol amb un nou protagonista. Es tracta del líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, que des de Madrid ha assegurat que hi ha hagut contactes discrets i al més alt nivell entre el govern de Mariano Rajoy i la Generalitat. Durant una conferència al Club Siglo XXI, Iceta ha afirmat, entre d'altres coses, que creu que Mariano Rajoy i Carles Puigdemont s'han vist i que fins i tot han dinat plegats. Des de Barcelona, el portaveu parlamentari del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha lamentat que un polític seriós com Miquel Iceta s'apunti a donar crèdit a rumors que no tenen cap confirmació oficial i ha insistit que no hi ha contactes secrets entre el govern central i el govern de la Generalitat. Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat aquest matí al govern català la nul·litat del referèndum. La portaveu de l'executiu, Neus Munté, s'ha referit a aquesta notificació en la roda de premsa posterior a la reunió del govern i la relacionada amb la tan comentada operació Diàleg. Abans d'explicar tots aquests temes, com cada dia en titulars, més notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ferrocarrils de la Generalitat reforça el servei durant el Mobile World Congress.
Volen tornar a ser el mitjà de transport de referència amb el qual connectar els recintes de Plaça Espanya i la Fira Gran Via a l'Hospitalet. S'incrementarà la circulació de trens a la línia L8 i es duplarà la capacitat dels convois de 3 a 6 cotxes. Ferrocarrils ha establert plans de contingència a les estacions coordinats amb els Mossos d'Esquadra, l'organització del Congrés i Fira de Barcelona.
Estudiants de batxillerat de Barcelona faran d'intèrprets de francès i alemany a l'Autònoma de la capital catalana.
Es tracta de la tercera edició de l'activitat Intèrpret per un dia, que es fa avui a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB. Es tornarà a fer dilluns vinent i el dia 6 de març. Està dirigit a alumnes que coneixen aquestes llengües i que estan interessats en desenvolupar aquesta professió. Podran posar en pràctica les seves habilitats.
Un tràiler carregat de vigues volca al mig de l'autopista Passeta Fogars de la Selva, les comarques de Girona, i talla dos carrils en sentit nord.
L'accident s'ha produït cap a les 11 del matí. Les vigues que transportava el camió són de 15 metres de llargada i algunes han quedat escampades a la via. En aquest punt de l'autopista s'ha arribat a produir fins a 2 quilòmetres de cua, segons el Servei Català del Trànsit.
Sant Cugat donarà 30 llicències per tocar en directe al centre de la ciutat als músics que superin una selecció.
El projecte Músics de Carrer s'adreça a tots els músics, tant professionals com amateurs, i també a persones vinculades al Centre de Formació Musical de la ciutat. Cada músic seleccionat podrà tocar un màxim de 2 hores seguides. L'objectiu del projecte és donar a conèixer el talent local i ordenar l'activitat musical al centre de Sant Cugat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima la querella de Vox per les declaracions de Santiago Vidal.
El TSJ considera que primer cal comprovar la veracitat de les afirmacions de l'exsenador d'Esquerra. Recordem que Vox va presentar a finals del mes de gener una querella contra el president de la Generalitat, el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller de Justícia i el secretari d'Hisenda. Això després de que Santiago Vidal afirmés que el govern català disposava de les dades fiscals dels ciutadans de forma il·legal.
Madrid i Barcelona, entre les ciutats del món on més creixeran les rendes d'oficines.
Un estudi vaticina un canvi del cicle econòmic mundial cap al creixement. En el cas de Barcelona es preveuen més de 300.000 metres quadrats nous d'oficines fins al 2019 i el 82% es concentraran a la zona franca. L'estudi considera imprescindible que les grans ciutats comptin amb un pla estratègic urbanístic per donar seguretat a la inversió immobiliària.
L'Audiència de Girona condemna 2 anys i 6 mesos de presó al monitor de Lloret de Mar per un nou cas d'abús a un menor.
Josep Castilla, el monitor que ja estava a la presó per haver abusat de 17 menors i gravar-se fent una fel·lació a un dels nens, ja ha estat condemnat. El tribunal li ha estimat els atenuants de confessió i d'anomalia o alteració psíquica. Castilla haurà d'indemnitzar la víctima amb 6.000 euros euros i durant 10 anys no s'hi podrà apropar a menys de 500 metres un cop surti de la presó.
I l'Ajuntament de Tarragona treu a licitació les obres d'urbanització del pla parcial que acollirà IKEA.
El ple municipal de l'Ajuntament de Tarragona vol dur a terme un nou centre comercial de la multinacional IKEA i els accessos a l'anella olímpica on es faran els Jocs Mediterranis del 2018. El pressupost de les obres supera els 18 milions d'euros i el termini d'execució és de 15 mesos. A banda d'aquest centre comercial, també s'acolliran més d'un miler d'habitatges.
Obrim ja aquest informatiu parlant de la persecució de pel·lícula que s'ha viscut aquest matí per la ronda del litoral de Barcelona. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de la capital catalana han detingut a trets el conductor d'un camió carregat de bombones de gas butà i que volia accedir per aquesta via ràpida contra direcció. Els Mossos investiguen els fets que han estat protagonitzats per un ciutadà suec amb antecedents psiquiàtrics. Anem ja fins al lloc dels fets amb l'Isaac Posadas. Isaac, endavant.
Bé, doncs continua tancada el trànsit d'aquesta sortida 22 de la Ronda Litoral en sentit Llobregat, on ha succeït tot plegat. El camió ha pogut ser interceptat a trets. De fet, hem pogut veure els impactes al vidre de davant i ha estat aturat, diguéssim, en l'últim tram de la sortida, molt a prop ja del carrer Doctor Aiguader, des d'on venia en contradirecció aquest camió farcit de bombones de butà, conduït presumptament per un ciutadà suec amb trastorns psíquics que hauria robat prèviament el camió. Segons testimonis dels fets, el vehicle ja hauria passat per davant de l'estació de França en contradirecció, així que com a mínim hauria fet 500 metres a l'inversa, tot i que es parla també que podria haver arribat a fer fins a 2 quilòmetres en sentit contrari. Afortunadament, no s'ha hagut de lamentar cap dany ni personal ni material. Escoltem les declaracions d'un d'aquests veïns.
El camió ha entrat en contradirecció, arrambant amb un vianant i també ha xocat contra un cotxe. Després ha anat, xocava de front contra una veïna que l'ha pogut esquivar. I jo he començat a veure des de la finestra i aleshores he baixat i ja era quan ha fugit per entrar aquí en contradirecció. La gent ha increpat i quan increpaven ell reia, o sigui, reia i feia senyals amb el dit.
Aquí continua encara el camió robat mentre estava de servei. Els operaris porten més d'una hora intentant retirar-lo, cosa de moment impossible. La situació és digna de Charles Chaplin i és que el camió aixeca la grua quan deixa el pes a la part de darrere de la vehicle municipal. De fet, els operaris han entrat al camió per treure pes, trencant el precinte, cosa que també els ha costat l'esbroncada de la policia. És una nota còmica d'aquest ensurt viscut avui a Barcelona.
Gràcies, Isaac, per aquesta fotografia d'última hora que ens arribava des de la sortida 22 de la ronda del litoral de Barcelona. Mentrestant, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona en donen més detalls sobre l'incident d'aquest matí en aquest punt cèntric, en aquesta via ràpida de Barcelona. No descarten cap hipòtesi, però d'entrada diuen no veuen indicis d'atemptat en el robatori d'aquest camió amb bombones de gas butà. Ara fins a la seu dels Mossos d'Esquadra, a la travessera de les Corts de Barcelona. Sergi Tor, endavant.
El detingut, un home de 32 anys amb passaport suec, portava pocs dies a Barcelona, però no es coneix on és ara la seva residència. Es troba en un centre hospitalari on passa revisió abans de prendre-li declaració als Mossos d'Esquadra. Aquests han afirmat que s'han vist en moments de molta perillositat arran del robatori del camió suïcida. Ha recorregut un total de 3 quilòmetres durant 10 minuts. Quatre motoristes l'han perseguit i li han disparat fins a 7 trets a les rodes del camió. Finalment, o com volia accedir a la ronda lateral, una topada que ha tingut amb la tanca esquerra ha immobilitzat el vehicle. El comissari en cap de l'àrea metropolitana de Barcelona, Joan Carles Molinero, ha afirmat que el camió mai s'ha desviat de la seva direcció i ha posat en greu risc a tots els conductors dels altres vehicles.
Jo demanaria que en tot moment el conductor del camió ha fet no evitant, no esquivant absolutament cap dels vehicles que durant tot aquest recorregut hi venien de cara. Si han estat els vehicles els que han hagut d'esquivar el camió, perquè si no, s'hagués produït sense cap tipus de dubte un impacte important entre el camió i els vehicles que venien de cara.
Inicialment, els Mossos d'Esquadra descarten que pugui ser una organització terrorista la que hagi fet l'acció d'aquest matí. Tot i això, vol estar encara a la reserva de fer trucades a Interpol i també a la policia espanyola per tal de saber més coses d'aquest home de 32 anys que tothom ha reconegut que ha provocat el pànic a la ciutat de Barcelona amb un fet inèdit.
Gràcies, Sergi. No deixem la crònica del fet divers, la crònica negra, i anem a les comarques de Girona, on la Policia Nacional ha detingut al peatge de la Jonquera un conductor de nacionalitat francesa que viatjava en un cotxe robat i amb tot un arsenal. Se li ha incautat una escopeta, una carabina amb silenciador una pistola i una mira telescòpica. Míriam Ibáñez.
Els agents van aturar el vehicle amb matrícula francesa quan intentava entrar a Espanya. Quan els policies van procedir a la identificació de l'individu, van confirmar que el cotxe era robat. A més, a l'interior de l'automòbil van localitzar un arsenal de pistoles. El conductor tenia antecedents a França pertinents a d'armes, amenaces i lesions. En declaracions a COPE, el portaveu de la Policia Nacional, Antonio Navarro, destacava que les armes estaven preparades per disparar.
Al hacer el registro se le ocupa una escopeta semiautomática, además con dos cartuchos en el depósito de alimentación, estaba preparada. Una pistola de 22 semiautomática, también lista para disparar. Una carabina semiautomática de calibre 22, que estaba desmontada, pero llevaba silenciador y mira telescópica, así como el cargador, y diferentes cargadores, municiones, gorro de lana, pasamontañas, tres navajas, diversos teléfonos móviles, pendrives, tarjetas de memoria...
L'individu no posaia cap document que acredités la legalitat de l'armament i tampoc va donar justificació de l'origen de les armes. Per aquest motiu, el conductor ha estat detingut per un delicte de tinença il·lícita d'armes i robatori de vehicle. Actualment es troba en disposició de les autoritats judicials.
No deixem les comarques de Girona. Hi ha hagut aquest matí, o hi ha encara hores d'ara, una macrooperació contra el tràfic de drogues a l'Alt Empordà. Els Mossos la duen a terme des de primera hora i han desplegat uns 400 agents, sobretot al barri de Sant Joan de Figueres. L'objectiu és desarticular una banda dedicada al cultiu de marihuana, però que també es dedicaria a la venda d'altres drogues. Antonio Pérez.
Uns 400 efectius dels Mossos d'Esquadra, el Servei de Vigilància Aduanera i la Policia Local de Figueres han efectuat a primera hora d'aquest matí una vintena de registres i entrades a diversos habitatges a la demarcació de Girona. L'objectiu principal ha sigut el desmantellament d'un clan dedicat al cultiu i distribució de marihuana i altres estupefaents. Fins al moment, a la macrooperació antidroga s'han realitzat una trentena de detencions al barri Sant Joan de Figueres, on es troba l'epicentre de l'operació, i a les localitats de Vilafant, Llers, Avillonet de Prisventós, Sant Miquel de Fluvià, Cabanes o Platja d'Aro al Baix Empordà. Segons ha precisat el SOTS, inspector dels Mossos, els membres de l'organització no només s'encarregaven de cultivar-la i distribuir-la, sinó que fins i tot l'arribaven a exportar.
Estem parlant d'una organització criminal que es dedica al cultiu, producció i exportació de substàncies estupefaents, concretament marihuana. A partir d'aquí hi ha un seguit d'altres tipus il·lícits, com pot ser blanqueig de capital, i un seguit de fets que, a més s'estan investigant i es poden també imputar posteriorment.
Aquest no és el primer macrooperatiu dels Mossos d'Esquadra al barri de Sant Joan de Figueres i arriba després que des del consistori demanés més madura contra el cultiu i tràfic de marihuana tant al barri com a la comarca de l'Alt Empordà.
A la crònica judicial apuntarem que el jutge ha enviat a presó un atracador relacionat amb 5 robatoris a diversos establiments del Baix Llobregat, tots comesos durant escassament un mes. Es tracta d'un home de 29 anys, veí del Prat, a qui els Mossos van detenir el passat dia 16 de febrer com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació en un supermercat de Castelldefels. Després d'aquesta detenció, en el marc de les investigacions policials, els Mossos van relacionar-lo amb 4 altres robatoris comesos en un àrea de servei i 3 farmàcies de diferents punts de la comarca. En tots els casos, actuava amb cotxes sostrets al Baix Llobregat o al Garraf. La policia buscarà un altre home que l'acompanyaria en tots aquests atracaments.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiérteme. Tu barba ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas y paga hasta en 12 meses. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
¿Sí?
Hola, cariño. Llamaba para preguntarte cuánto nos queda del dinero que tenemos ahorrado.
Pues no sé, tendría que mirarlo, ¿por?
Vamos a tener que tirar de los ahorros para hacer frente a los gastos de la tienda. El mes que estuvimos cerrados por el robo, nos ha hecho polvo.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-602-602. 902-602-602.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Tres quarts de tres, seguim repassant l'actualitat de Catalunya i Andorra. El culebrot de l'operació Diàleg d'avui, un nou capítol amb un nou protagonista. Es tracta del líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta, que des de Madrid ha assegurat que hi ha hagut contactes discrets i al més alt nivell entre el govern de Mariano Rajoy i la Generalitat. Durant una conferència al Club Siglo XXI, Iceta ha afirmat, entre d'altres coses, que creu que Rajoy i Puigdemont s'han vist i que fins i tot han dinat plegats. En qualsevol cas, admet Iceta que, per desgràcia, les posicions entre les dues parts no han canviat. Anem fins Madrid, Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. No ha desvelado quién le ha facilitado la información, pero Miquel Iceta ha dicho conocer contactos al máximo nivel entre gobierno y Generalitat, entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. El primer secretario del PSC está convencido de que ambos mandatarios ya se han visto.
No me parece mal que hayan contactos discretos. Muchas veces para avanzar hay que empezar por la discreción. Los hay. Con el lío que tenemos, es pensable que el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno de España no hayan hablado.
Es más, las conversaciones entre las dos partes solo habrían servido para constatar la lejanía de las posiciones.
Me han dicho que se ha constatado la lejanía de las posiciones y la imposibilidad, al menos a corto, de avanzar.
Y además a Iceta le consta que el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, aborda frecuentemente con Rajoy la crisis catalana.
Javier Fernández tiene una relación con el presidente del gobierno de España en la que se abordan muchas cuestiones, pero singularmente el tema catalán.
Pese a su apuesta por la negociación, ha vaticinado en tono pesimista que el desafío independentista está lejos de resolverse a corto plazo.
També des de Madrid, el portaveu del PDeCAT al Congrés, Francesc Homs, ha assegurat aquest dimarts que l'únic diàleg que tenen els polítics catalans, independentistes i partidaris de la democràcia és amb els tribunals, ja que afegit és on ens porta el govern del Partit Popular, utilitzant i de quina manera el seu poder a la fiscalia, diu, ja ens agradaria que hi hagués un altre tarannà real, menys bla 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 de diàleg i més fer coses concretes i posar-se a disposició, ha assenyalat Homs en declaracions als mitjans de comunicació des dels passadissos del Congrés dels Diputats. D'altra banda, Homs creu que el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, tracta d'anar animant l'ambient davant les contradiccions del Partit Popular quan assenyala que li consta en contactes entre el govern central i el govern de la Generalitat. I des de Barcelona, el portaveu parlamentari del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha lamentat que un polític seriós com Miquel Iceta s'apunti a donar crèdit a rumors que no tenen cap confirmació oficial i ha insistit que no hi ha contactes secrets entre el govern central i la Generalitat. El polític popular ho ha dit després de registrar, juntament amb els grups del PSC i de Ciutadans, la petició per crear al Parlament una comissió d'investigació sobre el cas Santiago Vidal. Yolanda Canales.
El portaveu parlamentari popular, Alejandro Fernández, remet fil per randa les valoracions fetes tant pel president del govern, Mariano Rajoy, com pel coordinador general dels populars, Xavier García Albiol, negant aquests contactes entre els dos governs. I troba sorprenent que Miquel Iceta es pugui fer ressò de rumors i que hagi convertit tot plegat en sàlvame quan s'està tractant d'un tema molt seriós.
Nos sorprende enormemente que una persona tan inteligente como el señor Iceta se comporte como si estuviéramos en Sálvame, hablando de rumores y cierto amarillismo político. Estamos en un momento histórico trascendental y, por lo tanto, aquí se requiere seriedad, hablar de las cosas con firmeza, por supuesto, pero con mucho rigor.
Fernández, d'altra banda, ha justificat la comissió d'investigació sobre l'anomenat cas Vidal, entre d'altres coses, perquè és una qüestió que ha generat alarma social, s'han pogut utilitzar il·legalment dades dels catalans, però també perquè no han estat satisfactòries les explicacions donades fins ara pel govern català. Avui, de fet, PP, PSC i Ciutadans registren la petició d'aquesta comissió. Des de Ciutadans, el seu portaveu, Fernando de Páramo, també deixa clar que demanaran la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que fins ara, diu, no ha volgut donar la cara.
Que vamos a pedir la comparecencia del señor Puigdemont, porque como saben, el señor Puigdemont se esconde. El señor Puigdemont no da la cara. Gracias a Junts pel Sí y la CUP bloquearon que el señor Puigdemont fuese al Parlamento de Cataluña a dar la cara sobre las informaciones del señor Vidal.
I els socialistes també veuen necessària la creació d'aquesta comissió per saber què està fent el govern català, quines gestions està fent per aconseguir una hipotètica secessió, més enllà de les declaracions fetes per Santiago Vidal.
Mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat aquest matí al govern la nul·litat del referèndum. Dos secretaris judicials s'han presentat poc abans de les 12 al Palau de la Generalitat per comunicar a l'executiu que estava reunit en aquells instants la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar definitivament la resolució del Parlament que contenia la previsió de celebrar un referèndum d'autodeterminació. La portaveu del govern, Neus Montés, s'ha referit a aquesta notificació en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu i la relacionada amb la tan comentada operació Diàleg. Yolanda Bernal, bona tarda de nou.
Bona tarda, doncs precisament la consellera portaveu ha dit que aquest nou requeriment del TC és un clar exemple de l'operació Diàleg de la que presumeix l'Estat. No hi ha operació Diàleg, diu, i el que es busca és la confusió. El govern català nega reunions secretes amb l'executiu de Mariano Rajoy. Monté ha dit que reunions per parlar i negociar és el que estan demanant des de fa temps i de moment no hi ha resposta. El govern català, diu Monté, no té cap problema d'agenda.
La nostra proposta és molt clara. A l'altra banda no n'hi ha cap. I si hi és, ens agradaria conèixer-la per poder-la abordar i per poder-la discutir. Nosaltres encantats de seure i d'escoltar. Fins ara no s'ha produït aquesta oferta ni tenim cap concreció sobre cap reunió i és bastant sorprenent que no es trobi data. Per part nostra no hi ha cap problema d'agenda.
Monté sí que reconeix que hi ha hagut trucades telefòniques o coincidències entre membres dels dos governs, però el que volen, diu, és una trobada amb Mariano Rajoy en la que es pugui parlar de tot i sobre això, diu, no hi ha data.
10 minuts i a les 3 en punt de la tarda a Barcelona l'Ajuntament ha anunciat que reclamarà quasi bé 600.000 euros per la gestió del convergent Antoni Vives al capdavant de l'empresa municipal Barcelona Regional. El tinent d'alcalde Jaume Sens ha avançat que no descarten exigir-los a l'antic equip de govern a qui acusa de fer una actuació opaca i d'esquenes a la ciutadania a l'Ajuntament que retorni aquests diners. Daniel Hurtado.
Els prop de 600.000 euros que reclamen corresponen a una subvenció de més d'1 milió d'euros atorgada a finals de 2012 i destinada a intervencions de caràcter urbanístic. Més de la meitat dels diners es van adreçar a una entitat que tenia com a funció desenvolupar projectes estratègics d'infraestructures i urbanisme a nivell internacional a països com Brasil o Rússia. El consistori deixarà en mans del Consell d'Administració de Barcelona Regional el procediment per la devolució dels diners i qui els ha d'aportar. En una roda de premsa posterior a la Comissió Municipal de Seguiment d'aquest afer, la responsable de l'àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, planteja que aquesta comissió sigui d'investigació, és a dir, oberta al públic i amb les compareixences dels principals implicats.
Creiem que en aquest moment seria ja pertinent plantejar aquesta proposta, que en algun altre moment havia sortit i ens semblava precipitat plantejar-ho en aquell moment. Ara ja tenim tots els informes, per tant, és ara quan hem de poder valorar conjuntament i decidir també conjuntament, si hi ha un ampli consens de necessitat d'impulsar això, l'oportunitat de fer aquesta comissió d'investigació.
A més, el govern municipal també es planteja personar-se en la causa oberta per la Fiscalia per dos contractes irregulars a Barcelona Regional durant l'anterior mandat, on estan relacionats l'exregidor de l'Ajuntament de Barcelona per Siu, Antoni Miquel Cerveró, i l'alcalde de Cervelló per Siu, Jesús Arevalo Bravo.
Les acusacions que acabem d'escoltar cap a l'anterior equip de govern de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona les acaba de contestar, ho ha fet a mitges, això sí, el portaveu dels nacionalistes Joaquim Forn, Judit Rosa.
Forn ha criticat el govern de Colau i ha assegurat que està tractant temes que ja han estat investigats i esclarits, ja que la Fiscalia va arxivar la investigació per les suposades irregularitats exceptuant dues contractacions. Ha assegurat que la Fiscalia va assenyalar que el Consell d'Administració era coneixedor del que es feia i ha insistit en que té la certesa de que es podran esclarir totes les situacions que tenen a veure amb els contractes de Jesús Arevalo, exalcalde de Cervelló per Siu, i Antoni Miquel Cerveró, exregidor de Siu també. Forn ha condemnat el que considera un judici paral·lel i ha insistit en recordar el que va i la Fiscalia.
El que hem dit sempre i ens hem manifestat sempre és en contra d'aquests judicis paral·lels dels espectacles mediàtics, perquè jo el que crec que nosaltres ens hem d'agafar al que ha dit clarament la Fiscalia ha estat molt clara i per tant jo crec que la part més important és aquesta, que queda viu una part que és el judici que haurà d'emprendre doncs quan toqui i la resta ha quedat absolutament aclarit.
Pel que fa al ple municipal, el portaveu de Ciu ha informat de la petició Colau de la implantació d'un salari mínim a la ciutat de Barcelona. Reduir l'IVA dels serveis funeraris del 21 al 10%, ha demanat també l'adhesió de Barcelona al Pacte Nacional pel Referèndum i, per últim, ha volgut recordar Colau que ha de seguir el protocol signat amb Aigües de Barcelona i li ha demanat que aturi les obres del tramvia a la Diagonal.
Abans de la cultura, us explicarem que un grup d'investigadors catalans han descobert com cèl·lules canceroses en segresten de sanes i promouen la metàstasi. Els investigadors han explicat que aquest procés es podria bloquejar farmacològicament amb el seu descobriment. Antonio Pérez.
L'estudi per part de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya apunta que la inhibició d'una interacció de proteïnes podria evitar la invasió del tumor. És la primera vegada que es comprova que una força física té relació amb la metàstasi. Aquesta investigació ha identificat el mecanisme a través del qual les cèl·lules canceroses aconsegueixen escapar-se del tumor sòlid, que és quan es produeix el procés metastàsic, tal com explica el doctor Xavier Trepat.
Sorprenentment vam trobar que les cèl·lules tumorals, aquest tipus de cèl·lules tumorals, per si soles no eren molt invasives, però quan interaccionaven amb cèl·lules sanes podien moure's molt. D'alguna manera, una analogia que utilitzem és com si fos un tren, és a dir, la cèl·lula sana fa de locomotora i les cèl·lules tumorals són vagons passius que per si mateix, en aquest cas, no són capaços de moure's, però gràcies a aquesta locomotora, que és la cèl·lula sana, sí que es poden moure.
L'IBEC ha començat a treballar amb la farmacèutica Ferrer i la biotech Mindabyte per la creació d'una nova diana terapèutica. Trepat explica que no està descrit que sigui útil la unió d'aquestes proteïnes. Per aquest motiu, petits inhibidors que eviten que s'enganxin podrien evitar la metàstasi en molts càncers. L'estudi s'ha dut a terme amb mostres de càncer de pulmó i de pell, dos tipus de tumors molt diferents, i és per això que es mostren confiats en que el mecanisme descobert pugui funcionar a nivell més general.
Arriba ja el moment de parlar de cultura, com cada dia ho fem, amb la Montse Rodríguez.
Bonito, todo me parece bonito.
Tot just acaba de presentar el nou cartell del Festival Canet Rock, l'1 de juliol, dalt de l'escenari de Canet de Mar, i passaran nous i esperats treballs discogràfics de bandes catalanes de primer nivell, grups d'ara i d'abans que encara no han trepitjat el seu escenari, i els guanyadors d'un concurs inèdit de bandes emergents que el festival estrena en aquesta edició. Canet Rock 17 reunirà la seva única escena del Pla d'en Sala, els temes dels nous discos dels Amics de les Arts, de Charango, de So, de Itacabán i també de la Iaia. A més, el festival comptarà amb l'actuació estel·lar de Jarabe de Palo, en el que estarà el seu concert de retorn com a banda després d'un temps aturats i d'haver signat més de 7 discos de gran èxit. Amb espectacle 20 anys de Jarabe de Palo, Pau Donés i la seva banda oferiran un show únic en el que repassaran els millors temes de la seva carrera. Per quart any consecutiu, el festival obrirà les seves portes a les 4 de la tarda i oferirà en un sol escenari música ininterrompuda i en directe fins a les 6 de la matinada. I marxem ara cap a la Barceloneta, perquè la Casa de la Barceloneta 1761 acull una exposició de Juan Martín Cermeño, com es va crear la Barceloneta, que és el primer barri de la ciutat construït fora de la muralla i que a mitjans del segle XVIII s'anomenava Barri de la Platja. La mostra, traçat construint la Barceloneta, recull un seguit d'elements històrics que es trobaven originalment en aquest barri. L'exposició és el resultat de 2 anys de treball del taller d'història de Barceloneta. Aquest taller el formen un grup d'historiadors que coneixen aquest barri mariner i que volen reivindicar-ne la història. Ha estat un treball de mesos per aplegar el major nombre de material possible sobre els orígens de la Barceloneta. Aquesta exposició, a més, es complementa amb unes rutes guiades pel barri que es faran els dissabtes de febrer i de març. Les persones interessades a tenir-ne més informació només cal que es posin en contacte amb la Casa de la Barceloneta.
Encara un altre punt cultural que ens arriba des de les comarques de Girona. Gairebé 230.000 persones van visitar la catedral de la capital gironina durant l'any passat, un 1,4% menys que l'any anterior. Una quarta part dels visitants al temple i al tresor ho han fet aprofitant les promocions que donen dret a entrada gratuïta. Habitualment, a la catedral de Girona s'hi pot accedir pagant una quota de 7 euros aproximadament. I, com sempre, tanquem l'informatiu migdia amb la crònica invisible que ens porta el Pepe Collado. Són notícies que no surten en grans titulars. Endavant, Pepe.
Des que Miguel de Unamuno va dir aquella frase que inventen ellos, la ciència espanyola no ha parat de patentar invents, tot i que l'autor de la frase ho va dir en to irònic perquè a la seva època la ciència no abundava. Espanya sempre ha tingut grans creadors. L'última aportació científica ens arriba aquesta setmana des de la Universitat de Granada i la Politècnica de València. La novetat tecnològica és un dispositiu que és capaç de detectar el cansament i la distracció dels conductors al volant i ajuda a prevenir accidents en carretera. Un dispositiu de baix cost format per 4 sensors que són capaços de monitoritzar diferents paràmetres físics del conductor mentre està al volant del seu vehicle. A partir d'aquestes dades, l'invent genera diferents senyals acústiques si detecta risc en la conducció, senyals que alerten el conductor i eviten l'accident. Aquest sistema està format per una placa electrònica i 2 sensors de pressió ubicats al volant del vehicle. Els dispositius mesuren la temperatura del conductor a les seves mans. Un altre sensor a la cadira del vehicle l'avisa si el conductor es queda adormit. Finalment, un dispositiu vibrador genera una alarma acústica en cas de detectar fatiga o distracció del conductor. Els investigadors volen acabar de completar aquest sistema amb la instal·lació d'un GPS que ajudarà a situar el vehicle en el mapa, connectar-lo amb un telèfon mòbil i generar una trucada d'emergència en cas que sigui necessari. Tot plegat, aquest nou dispositiu pretén evitar que la fatiga d'un conductor pugui provocar un accident. La fatiga, segons els creadors del dispositiu, presenta una àmplia varietat de símptomes, des de la visió borrosa, parpadeig, ansietat, canvis de comportament en el conductor, increment de moviments del xofer per acomodar-se en el seient i manca de reacció davant d'una situació perillosa a la carretera. Tots aquests símptomes són recollits per l'invent de les universitats de Granada i València i avisa el conductor que pot evitar l'accident, un invent que els camioners agrairan i molt després de les interminables rutes que fan al volant.
La crònica invisible ens ha portat pràcticament fins a les 3 de la tarda. Hem fet un repàs a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra, marcada com no per aquest ensurt que han tingut els habitants de la capital catalana amb aquest camió que ha entrat sense control a la ronda del litoral, conduït per aquest ciutadà suec, sembla ser amb trastorns psiquiàtrics. Finalment, tot ha quedat, per sort, en un ensurt. Hem arribat, com deia, fins a les 3. Hem de deixar aquí. A les 3 en punt arribarà la tarda con Ángel Espósito, ja avui des de la seu central de cadena Copia Madrid, i a les 3 tinc aproximadament els esports com a Esports Cope, amb tota l'actualitat esportiva de les últimes hores a Catalunya i Andorra. Gràcies i que vagi bé. Adéu-siau.